Ràdio Estel. Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Deu i gairebé 5 minuts i, com cada dimecres a aquesta hora, doncs sí, encetem l'hora del consumidor. I és que l'estiu ja ha arribat i tenim l'època de vacances a tocar. Per tant, molts de vosaltres deveu estar planificant un viatge o alguna escapada per aquests dies de lleure i de descans. Deia molts de vosaltres i molts de nosaltres, també. En aquest cas, és important i conèixer els drets que tenim com a consumidors i consumidores i tenir presents algunes recomanacions que ens poden resultar doncs, de gran utilitat a l'hora de contractar serveis relacionats amb les vacances. Això ens permetrà gaudir del viatge amb tranquil·litat i sense problemes. Per tant, en parlem, com ja és habitual en aquest espai de consum, amb la senyora Montserrat Rivera, la directora de l'Agència Catalana del Consum. Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Aviam, el primer que hem de preguntar per anar de vacances. Quins consells generals ens pot donar per evitar problemes o algun ensurt si estem organitzant un viatge?
Bé, podríem donar moltíssims, però alguns com més importants o que sempre s'han de tenir presents, no? Primer, informar-nos bé, com és normal, no?, de tots els requisits, les característiques del viatge que anem a fer. És a dir, doncs, si necessitarem un visat, si necessitarem passaport, quin clima té, etc. No? Les categories dels hotels, no tots els països són iguals, etc. Si volem anar a l'estranger, hauríem de mirar si viatgem a un país de la Unió Europea, doncs abans de marxar hauríem de sol·licitar la nostra targeta sanitària europea, que sabem que ens cobreix doncs, a la majoria dels països de la Unió Europea, a tots els països de la Unió Europea, però també doncs, en alguns altres països, com poden ser, per exemple, Islàndia, o Noruega, o Suïssa, etc. I si no anem a un país de la Unió Europea doncs, i contractem alguna assistència sanitària, doncs el que hauríem de fer és mirar el que ens cobreix en aquell país de destí, perquè bé, hi ha temes que sí que és important que els tinguem coberts. També informem-nos bé doncs, dels telèfons i de les adreces de les ambaixades, perquè en el cas que tinguéssim algun problema, doncs és important que les coneguem per poder-nos-hi adreçar, poder trucar o el que sigui. I si contractem amb una agència de viatges, portem sempre també aquest telèfon a sobre, per si tenim també alguna incidència, ens passa alguna cosa, overbookings, problemes que puguin sorgir. I recordem doncs, que també la publicitat, tot allò que nosaltres hem vist a internet, el catàleg que ens han donat la nostra agència de viatges, etc. Doncs aquesta publicitat guardem-la perquè la podríem necessitar a l'hora de fer una reclamació, perquè, de fet, la publicitat és vinculant. Allò que ens diuen a la publicitat ho han de complir.
Allò que es diu sempre, senyora Rivera, guardeu-ho tot, que tot és necessari a l'hora de reclamar.
Sí, a vegades inclús jo mateixa dic, bueno, doncs això no cal que ho guardi, però després t'adones que quan algú reclama, o si ho has de fer tu mateix, ostres, si tingués allò, aquella oferta que em van donar, perquè, clar, si no tens l'oferta i t'han cobrat una altra cosa, doncs no ho tens. Si et diuen que estava inclòs els àpats o el que sigui, i no ho tens per escrit, per tant, les ofertes les hem de guardar.
Tot això si viatgem més o menys pel nostre compte, però si decidim contractar amb una agència de viatges, què més hauríem de tenir en compte?
Home, el primer de tot, sempre que anem amb una agència de viatges, doncs les diferents ofertes que hi ha al mercat, contrastar-les, aquest és un tema que nosaltres sempre diem que s'ha de fer, perquè de vegades els preus són diferents o els serveis que ofereixen poden ser diferents i, per tant, triar la que s'adapta més a les nostres necessitats. Com dèiem, els catàlegs editats per aquestes agències, ho comentàvem ara fa un moment, no poden tenir doncs, publicitat enganyosa o publicitat falsa, de dir, t'entra això i després no t'hi entra, o et portarem aquí i després no t'hi porten. Per tant, guardem-los per si hem de reclamar. Assegurem-nos també de quins són els serveis que inclou el preu, de dir, entra o no entra el bitllet d'avió. Les taxes de l'aeroport, que a vegades també després se'ns hi sumen, perquè a vegades posa no sé quant, més taxes. Pues això també ho hem de tenir en compte. Els trasllats, si ens porten, per exemple, de l'aeroport a l'hotel, o del vaixell a l'hotel, els àpats, les excursions, què ens hi entra i què no ens hi entra. Molt important, perquè això pot fer variar molt el preu del viatge.
Moltes vegades ens trobem, vagi vostè no sé on, per tal preu.
Exacte. Però i després entren... tens unes taxes que et poden canviar, i les taxes dependran de no sé què, dependran de no sé què, però els dies abans t'han de dir quan és i no te les poden variar. Vol dir que que hem d'estar molt al cas de tots aquests temes. Ens entren o no ens entren les excursions? Aquí també, perquè clar, diuen, no, anirem aquí, visitarem no sé què, visitarem no sé... Vale? Però entra o no entra en el preu? Vull dir, estiguem al cas. Llegim bé el contracte, molt important. Guardem-lo també, sobretot. I demanem còpia de tots els pagaments que fem a compte. Perquè a vegades ens hem trobat doncs, amb gent que no ha actuat prou correctament. Guardem sobretot els pagaments, els resguards dels pagaments que hem fet a compte. Uh-huh. I sempre és una garantia pues, escollir una empresa que estigui adherida al sistema arbitral de consum. Perquè bueno, sabem que si tenim algun conflicte doncs, ens ho resoldran d'una forma gratuïta, ràpida i efectiva. Per tant, crec que aquest últim punt és important que ens hi fixem.
Mm-hmm. Normalment, les agències de viatges demanen una quantitat com a dipòsit, no?, en el moment de fer la reserva. Ens poden exigir aquest pagament, aquesta paga i senyal?
Bé, les agències de viatges ens poden exigir una paga i senyal que habitualment doncs, sol estar al voltant del 40% de l'import del viatge, en concepte de dipòsit, perquè, esclar, també ells volen una seguretat de que la persona
hi anirà, segur,
hi anirà perquè si no tothom s'apuntaria. És normal, eh? Excepte que hi ha les condicions, diguéssim, ens diguin doncs, que tot el pagament serà per anticipat, que això també ens hi podem trobar. Per això demanem sempre per escrit totes les condicions del contracte, de constar en el nostre contracte, i a més, doncs, els documents de les quantitats pagades, els rebuts, tot el que ens diguin respecte a això, les transferències, si hem fet una transferència, guardem-ho tot. I també ens han d'informar, sobretot, i això és molt important, de les condicions que ens aplicaran en cas de que es cancel·li el viatge. De que es cancel·li, evidentment, podria ser per part de l'operador, però moltes vegades doncs, perquè nosaltres no podem anar-hi, pel que sigui, i per tant no podem fer aquest viatge. Llavors, informem-nos molt bé d'aquestes despeses d'anul·lació, perquè sempre també van en funció doncs, de si cancel·lem un mes abans, doncs igual és poc. Si cancel·lem 15 dies abans ja serà més. Si cancel·lem una setmana abans, doncs més. I a vegades si cancel·lem 3 dies abans, doncs pot ser que haguem d'assumir doncs, tot el cost d'això. Per tant, estiguem molt al cas de les condicions en cas de cancel·lació.
Hi ha molta lletra petita en aquest tipus de viatges? Ens hem de fixar molt bé.
Home, sí, perquè a vegades en aquesta lletra petita... petita, ja, o sigui, està escrit, eh?
Ens entenem, eh?
Sí,
allò que hi ha...
Però, sí, que és aquella lletra que...
Sota el fulletó...
Sí, que a vegades no t'ho mires molt petitó, hi ha un asterisc, qui et posa una coseta petita... Teòricament no ho podríem fer-ho, hi ha unes mides que s'ha de fer de la lletra, però fixem-nos bé, doncs, amb la lletra petita, perquè allà moltes vegades diu coses molt importants. I, per tant, llegim-les bé, no correm a signar res, sigui no ens ho hem llegit prèviament.
Això passa, que moltes vegades volem fer el viatge amb tantes ganes que anem amb presses.
Que anem amb presses a l'hora de contractar i no tenim cap pressa a l'hora de contractar. Home, si ens... A veure, a moltes webs, per exemple, a vegades posa, s'està esgotant, només queden... Però a vegades comproves i entres en diferents llocs i diu-lo exactament el mateix. Dues persones entraran al mateix lloc. Vol dir que, bueno, pot ser que ens trobem, però sobretot mirem-ho bé, perquè a vegades aquestes presses... Les presses són males companyes, eh? I, per tant, anem en compte en aquest sentit.
Ara, senyora Rivera, ens parlava d'internet. Cada cop és més habitual fer reserves d'allotjaments turístics per aquest mitjà, per internet. Què hem de saber, en aquest cas, i quines precaucions hauríem de prendre?
Home, ho hem dit ja en d'altres programes i moltes vegades, és molt important que contractem en portals segurs, portals de la nostra confiança, que sapiguem doncs, que algú més ho ha fet o que nosaltres ho hem fet en altres ocasions, referències d'amics, perquè això és important. Uh-huh. A vegades podem contractar en llocs, no seria la primera vegada, que ens trobem doncs, amb problemes, no només a internet, també presencialment ens hi podem trobar. Però és important, perquè a internet no veiem la cara del nostre interlocutor i, per tant, és molt important. I abans de contractar, busquem això. Opinions d'altres usuaris, inclús de dir, a veure aquesta agència com està funcionant, perquè si els altres usuaris ja diuen, escolti, jo vaig contractar i quan va ser l'hora em vaig trobar no sé què.
Ho té això, internet, que podem doncs, trobar opinions d'altres usuaris en una altra pàgina web.
Sí, podem trobar opinions d'altres usuaris en una pàgina web i moltes vegades aquestes opinions tenen molt a veure amb el resultat final del que ens trobarem. També assegurem-nos que aquest portal web tingui doncs, les vies de comunicació que ha de tenir. És a dir, hem de tenir doncs, un telèfon o un correu electrònic corporatiu o una adreça. No és allò de que escolti. I ja li diré no sé quin dia quina és la nostra adreça, quin és el nostre telèfon. O sigui, hem de poder-nos comunicar bé. I a més, ho anem repetint, eh? Revisem molt bé les condicions del contracte, si hem de pagar per avançat una part o no, en cas de cancel·lació, què ens passarà, què ens aplicaran, si, per exemple, contractem habitacions, doncs si són reemborsables o no són reemborsables, i si s'especifica de manera clara i entenedora doncs totes aquelles característiques de l'allotjament, dels serveis que s'ofereix, etc, perquè a vegades també no està prou clar. Vull dir que en aquest sentit estiguem al cas.
Existeixen estafes, també?
Home, poden existir, n'hi ha. De fet, n'hi ha hagut, I estiguem al cas d'aquelles ofertes molt, molt, molt barates que diem, ostres, si quasi tots valen... Home, pot haver-hi diferències de preu, ho hem dit, Però tanta diferència és com a vegades quan comprem unes bambes o segons què, que
pot ser... Allò tan barat,
sospita, a vegades, sí. O és una estafa, o... Per tant, sospitem dels preus molt, molt, molt barats. No fem mai gestions ni pagaments fora del portal web, és a dir, si ens diuen, escolti, pagui'm, enviï'm un taló, faci'm una transferència directament a mi, al meu compte, no, escolti, jo el faig... inclús quan contractem amb plataformes d'aquestes d'economia compartida, per dir-ho d'alguna forma, fem-ho a través sempre de les plataformes perquè és una forma d'assegurar-nos que realment s'han fet. I exigim sempre el contracte o els justificants tant de la contractació com dels pagaments, una mica repetir el que ja hem dit, perquè és que si hem de reclamar serà la prova que, de fet, ens ajudarà a poder tirar endavant.
A l'hora de pagar per internet, senyora Rivera, és millor fixar-se en que la pàgina web tingui allò del HTTPS,
Sí, l'HTTPS, i després el cadenat, El candau, que diem habitualment, aquell cadenat a sota, perquè això vol dir que és una pàgina doncs, contrastada i que realment doncs, ofereix seguretat. Tot i amb això, alguna vegada ens podem trobar amb sorpreses, Però, en general, jo crec que si mirem aquestes coses, o sigui, l'HTTPS, el cadenat, què diuen altres consumidors respecte a aquell portal o a aquella plataforma, podem ja fer-nos més o menys una idea de qui estem contractant.
La contractació dels bitllets de transport per internet també fa anys que es va generalitzar per la comoditat i la rapidesa que ofereix aquest sistema. Quins drets tenim en el cas de la contractació electrònica?
Aquí hi ha una cosa molt important que ens agradaria recalcar i és que en aquest cas, com sempre diem, quan comprem per internet o fora d'establiment tenim els 14 dies de desistiment, doncs en aquest cas no tenim els 14 dies de desistiment. Vull dir, és molt important que això ho tinguem clar, que aquests 14 dies que ens permet doncs, el desistiment és dir que no volem aquell contracte i, per tant, doncs, que el deixem sense efecte, sense haver de donar més explicacions. I recordem que el preu dels bitllets ha de ser total. És a dir, ha d'incloure els impostos, les taxes dels aeroports, els recàrrecs que hi puguin haver, i, a més, està prohibit cobrar pel concepte d'emissió de bitllet. Això cada cop es dona menys, I com cada cop ens el fem més nosaltres. No? Però vull dir que això ens havia passat també en algun cas. I en els casos específics d'avió, que és potser el que més comprem per internet, doncs, consultem quines condicions s'estableix pel que fa a l'equipatge, què podem facturar, si el bitllet inclou o no inclou doncs, l'equipatge facturat, perquè pensem que segons la maleta ens pot variar, no hi ha cap norma que digui quan es pot, de pes es pot pujar o no, per tant les normes les fixen les pròpies companyies. Normalment les companyies ho posen al voltant dels 20 kg, però a vegades si ho portes a cabina doncs n'ha de ser un màxim de 10. Estiguem al cas perquè ens han de donar aquestes condicions.
A vegades, senyora Rivera, passa allò de que jo vaig a l'aeroport i a cabina no hi caben totes les maletes
i m'ho baixaven
a baix. Això no es cobra,
Això no es pot cobrar. Perquè si tu portes la teva maleta en condicions que fa les mides i te l'han de... no cap a dalt, perquè això passa, jo també ho he vist moltes vegades, te l'han de baixar a bodega, doncs el que s'ha de fer en aquests casos és que no te'l poden cobrar. L'únic que sí que a vegades et crea doncs, l'enrenou que t'has d'esperar una miqueta més que surtin les maletes, però bé, ja sabem què passa, que la gent va molt carregat.
Juliol, a l'agost...
Sí, exacte, i que la gent porta a part de la maleta, a vegades una bossa, i també la posa allà, i això va prenent espai, i per tant, doncs... I tinguem en compte que si superem aquest pes màxim que ara parlàvem, doncs es poden cobrar una quantitat per excés de pes, i normalment són quantitats una mica importants. Per tant, informem-se'n bé si és que hem de portar més pes del que tenim, i també ens hauríem de fixar molt amb allò dels preus aquests... amb aquelles coses que ens poden fer incrementar els preus, com, per exemple, doncs que volem triar un seient, que hi hagi finestra o que sigui més ample.
Volem entrar els primers.
Volem entrar els primers, allò que es diu l'embarcament prioritari, o la possibilitat de fer canvis de dates. Tot aquest tipus de coses ens pot fer encarir el preu del bitllet i, per tant, és important que ho tinguem en compte. I després, també, molt en compte, fer el check-in en línia, allò quan el podrem fer, perquè ara moltes vegades, si no el portes fet de casa, també pots tenir problemes.
Sí.
Per tant, doncs, recordem que la majoria de companyies ja et diuen, ja t'ho envien abans de la sortida, uns dies abans la de sortida, i si has agafat anada i tornada, doncs també t'envien ja el de tornada, just abans de sortir, que te l'has d'imprimir tu a casa teva.
Que ara va molt bé, també,
perquè te l'envien
al mòbil i no cal ni imprimir.
I no cal ni imprimir-t'ho, pots portar-ho amb el mòbil i, per tant, doncs, ja ho tens assegurat.
Precisament, un dels serveis addicionals que molts consumidors es plantegen contractar quan fan un viatge són les assegurances. Vostè les esmentava abans. Quines són les recomanacions que fa l'Agència Catalana del Consum en aquest sentit?
Home, el que nosaltres aconsellem molt és que es mirin i es revisin molt bé abans de contractar les que ja tenim nosaltres, perquè a vegades doncs, fent el pagament amb algun mitjà o les pròpies assegurances que puguem tindre de responsabilitat civil pròpia. I sobretot comprovar quan ens ensenyen una assegurança si ofereix la cobertura del tipus de viatge que volem fer. Què, per exemple, ens hi entra? Perquè moltes vegades ens trobem que t'hi entra la cancel·lació, però en el cas de que un familiar directe estigui hospitalitzat, de que si tu estigues a l'hospital, però a vegades viatgen dos companys o dues companyes o el que sigui, i un es posa malalt, l'altre diu... Clar, hi ha coses que no ens cobreixen aquestes assegurances. Per tant, mirem molt, comparem molt i triem l'assegurança més adequada a les nostres necessitats. I també respecte al destí, perquè tinguem doncs, els metges, si convé, en temes de salut o el que sigui. Recordem que podem exigir la pòlissa... Bueno, no la podem exigir, l'hem de tenir, la pòlissa, eh? Vull dir que és el que ens diu que realment doncs, hem contractat.
És obligatori, això, eh?
Sí, que és el que reflecteix que hem pactat, que tenim aquesta assegurança. I llavors, pues, sobretot això que dèiem, assegurar-nos molt bé de que cobreix els supòsits que a nosaltres ens poden interessar, les malalties, els motius laborals, perquè clar, ens hi trobem moltes vegades. També què entra com a malaltia, perquè a vegades ens trobem que diuen, mira, és que jo vaig contractar, em vaig trencar un peu, clar, no estava, em van portar a l'hospital, no em van deixar hospitalitzat, però jo no podia fer aquest viatge. I en canvi, moltes et diuen, has d'estar hospitalitzat. Per tant, mirem molt bé el que contractem abans de fer-ho.
De totes maneres, si jo vaig a un viatge en un país comunitari o un país europeu, i vaig amb la targeta sanitària europea, allò m'ho cobreix tot? És a dir, si a mi m'hospitalitzen...
Sí. Allò ho cobreix tot, cobreix el mateix que cobreix la seguretat social d'aquí. Per tant, és molt important que la portem a sobre, perquè si no podríem tenir problemes de que ens poden fer pagar primer a nosaltres el preu de tot allò d'aquella hospitalització, de tot allò que ens ha passat, després ja ho recobrarem,
ho retornen, exacte.
Però d'entrada tu tens que desemborsar uns diners i tens que pagar per poder sortir d'allà. Per tant, aquest és un tema que s'ha de tenir en compte.
Una altra contractació freqüent durant les vacances és el lloguer d'un cotxe per poder-nos moure amb més llibertat. Quins són els aspectes bàsics a l'hora de llogar un cotxe? Què hem de tenir en compte?
Bé, aquest és un altre tema important. Vull dir que hem de comparar preus, perquè hi ha molts establiments que ens ofereixen cotxes. Els preus són lliures i, per tant, poden variar molt de l'un a l'altre. Comprovem molt bé les restriccions que poden tenir. És a dir, el quilometratge, l'edat per conduir, n'hi ha que et posen no pots fer més de tants quilòmetres o no pots... la zona geogràfica coberta, si té carta, si hem de creuar fronteres, si tenen carta verda o no té... Vull dir, aquest tipus de coses que a vegades no hi pensem i que després...
Que si te les passes et cobraran
exacte.
Més.
Exacte. I si porta, doncs, un navegador, per si el necessitem, tot aquest tipus de coses. però sobretot les restriccions, eh? De dir, no pot sortir més d'aquí, no pot fer més d'allò, etc. Vull dir que tinguem-ho en compte. Revisem els conceptes inclosos, eh? En el preu i en el cost, com deia, de tots aquests extras, de si porta el GPS, si té una cadireta, si anem a un canall, doncs si porta un cadireta infantil allà o no, perquè, clar, després igual no podrem circular. La tarifa de retorn del vehicle, si no és en aquella mateixa agència, la deixem en una altra, perquè a vegades fem una ruta llarga i allà on anem no n'hi ha altra. Les despeses de neteja, que a vegades hem tingut aquí també algun ensurt, de dir, no, doncs ara em venen i em cobren la neteja. Un altre cop, o sigui, com sempre, llegim el contracte abans de signar-lo. Perquè en el contracte, en aquelles clàusules que a vegades sembla que no diu res, allà poden dir coses i guardem-ne sempre una còpia i portem-la a sobre. I també la cobertura de l'assegurança, eh? Si és a tot risc, si és a tercers, o sigui, quin tipus d'assegurança estem fent per si tenim després algun ensurt. I abans d'agafar i signar el contracte, importar-nos en el cotxe una cosa que creiem també que és molt important, no menys important que d'altres, però que ens hem trobat amb problemes a vegades, és que revisem l'estat del vehicle. Perquè, i si hi ha algun desperfecte, ells te'l revisen moltes vegades i et fan, vale, i et diuen això. Però mirem-nos nosaltres, perquè després, imaginem-nos que té un copet, no ens ho han dit d'entrada, i llavors ens diuen que nosaltres hem de reparar aquest cop. Per tant, revisem molt bé l'estat del vehicle. Pensem que també que si nosaltres ens posen alguna multa o fem alguna infracció, i la benzina normalment va al nostre càrrec, i sempre és preferible tornar-lo en hores d'oficina, que puguem veure en el que tornem, perquè puguem deixar constància de com deixem el cotxe nosaltres, que aquí també hem tingut reclamacions. De dir, nosaltres el vam deixar en perfectes condicions i resulta que després ens han reclamat que aquest cotxe tenia una porta abonyegada. Per tant, fem fotografies, fem alguna cosa on consti la data i que puguem veure doncs, que el cotxe estava en perfectes condicions.
Per acabar, senyora Rivera, recordem com hem de fer-ho per reclamar davant de qualsevol d'aquestes incidències.
Bé, si contractem amb una agència de viatges i tenim qualsevol problema, haurem de reclamar directament a l'agència de viatges. Evidentment, aquesta agència té que tenir els fulls de reclamació, els fulls oficials. I si es tracta d'algun mitjà de transport, un avió, un vaixell, el que sigui, haurem de reclamar, i l'hem contractat directament amb la companyia aquesta, haurem de reclamar directament a la companyia. Igualment, si al cap d'un mes doncs, no tenim resposta respecte al que nosaltres hem fet doncs, i no rebem una resposta satisfactòria o no en rebem, doncs, llavors ja hauríem d'anar a consum. Compte amb les maletes, també, que també doncs, ens entren coses d'aquest tipus, i compte amb el roaming en els països que no estan dins de la Unió Europea. Que també serien com dos últims consells. Bueno, a Andorra ja hem d'estar al cas amb aquest tema.
El roaming, perquè no ho sàpigues, allò del mòbil, les dades del mòbil.
Sí, les dades de mòbil, que dintre de la Unió Europea doncs, ara estan amb unes tarifes igual que aquí, però els països que no estan dins de la Unió Europea, aquí podem tenir ensurts i, per tant, desconnectem les dades mòbils del nostre telèfon.
I ensurts importants, a més.
Exacte.
Jo suposo que al setembre l'Agència Catalana del Consum rep diverses queixes respecte
durant...
a les vacances.
Durant el juliol, durant l'agost, sobretot moltes vegades si hi ha incidències per vols d'avions. Bé, aquests dies n'hi estan havent, perquè, clar, tenim moltes vagues a França, amb la qual cosa això produeix retards en les sortides, en les arribades. Recordem que sempre a nosaltres ens han de donar, doncs, si hi ha un retard, l'assistència, sempre a partir de 2 hores, i per tant, doncs, un transport alternatiu, sempre que no sigui per causes de la pròpia companyia, vull dir, com és aquest cas, doncs, que és els controladors aèris de França els que estan fent vaga. Si és per causes de la companyia, ens han d'indemnitzar en funció dels tipus de retard.
Senyora Rivera, per més informació... Què hem de fer?
Doncs, per més informació, es pot visitar la nostra web, que és la web de consum.gencat.cat, consum.gencat.cat. També tenim Facebook, estem molt presents a les xarxes socials, tenim Facebook, tenim Twitter, el nostre compte és @consumcat, i també tenim una app que es diu Infoconsum, per tot tipus de dispositius. Per tant, nosaltres intentem doncs, donar totes aquestes recomanacions, explicar tot això per diferents mitjans i que la gent no dubti doncs, de demanar-nos-ho, ja sigui per les xarxes socials, a través de la nostra web, i si ha d'enviar una reclamació, doncs, tant a través de l'app com a través del nostre web, pot enviar-la directament. I si no té clar si pot presentar o no pot presentar una reclamació, doncs es pot informar allà o ens pot fer una consulta també trucant doncs, a l'Agència Catalana del Consum.
Sempre l'Agència Catalana del Consum posant-ho així de fàcil per internet, per les xarxes socials, per dispositius mòbils i també per la ràdio, per Ràdio Estel. Senyora Rivera, directora de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies un dia més, gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i que si algú va de viatge ja sap que tingui molt en compte aquests consells.
Ho farem. Gràcies, senyora Rivera. Una abraçada.
Ràdio Estel.